Els protagonistes de les veus del matí.
Doncs sí, els protagonistes de les veus del matí, com hem pogut escoltar ara fa uns segons, són en aquest cas les Escolàpies de Figueres, que cada 15 dies estan amb nosaltres amb el món educatiu, però també els tenim amb nosaltres amb l'Hora del Pati. Mercè Munt, l'optativa de ràdio, que divendres passat ens van fer a nosaltres una masterclass de com va el curs. Que bé que ho fa en Josep, eh?
Quin talent que hi ha al darrere, d'aquests joves, i que bé que ens ho van passar la setmana passada, com sempre, tan ben acollits.
Tan bé.
Molt bé, molt bé. Ai, la xocolata i els melindros.
És veritat, no em vaig en recordar, m'ho vaig passar tan bé que no em vaig en recordar de reclamar la xocolata amb melindros. Josep Alegrí, bon dia.
Els tenen congelats.
Que formal que és, Esperança, que els saludem i tot, tot i que l'estem atacant molt avui, eh?
Bon dia. Estava comptant fins a, no sé, em sembla que ja anava per 327, una cosa així.
Van quedar pendents els melindros, eh?
Totalment,
sí,
d'acord.
Sí. És que ens ho van passar tan bé que ja no hi vam pensar.
Doncs, però us convido.
No, diran Josep, vale, doncs escolta'm, l'any que ve vindreu pel dia de Sant Josep.
Bueno, mira, aprofito la benentesa.
Vinga.
D'acord?
Ui, quina cara ha ficat l'amunt.
No, divendres que ve, el dia 13, si no recordo malament.
Divendres 13?
Sí, sí. Tant al matí, però us convido a les 5 de la tarda, fem una xocolatada solidària.
Oh, que bé.
Però
no és obert a tothom, només per la gent de l'escola, no? Imagino.
Per la gent de l'escola, però per vosaltres també, si voleu.
Mira que bé, gràcies per la invitació.
Veig, Mercè, ho has apuntat bé?
Sí, jo sempre.
Sí, no?
Doncs mira, ja fa uns quants anys que fem aquesta xocolatada solitària juntament amb l'AFA, uh-huh. I tot allò que recull doncs, va per Sant Joan de Déu, com fan molts centres educatius, que sobretot aquest mes de febrer, mes de març, doncs jo diria que hi ha molts centres que fan aquesta activitat.
Doncs una activitat que està apuntada a l'agenda i que ho tinguin en compte totes les famílies, en aquest cas, de les Escolàpies i qui hi participin, sobretot tenint en compte que és de caire solidari.
Sí, senyors. A veure com va. Què tal? Doncs m'heu dit que us ho vau passar bé divendres.
Molt. Quan
molt
repetim?
Bé.
Ui.
Jo faria cada setmana, si pogués.
Home, la veritat és que els hem de felicitar. Els alumnes van fer un treball i una producció excepcional i el directe super, super bé. Vull dir que estem molt contents.
Nosaltres també, dimarts que a l'aula en parlàvem, a la classe, uh-huh. amb ells, i la veritat és que em sembla que ho comentàvem fora de micros el mateix divendres, no? La seguretat que ens va transmetre o que ens va transmetre el novembre quan van venir i que van fer aquella estoneta, que jo diria que pràcticament va ser una hora també en directe, això en ells els va donar, els va fer créixer molt.
I com es van sentir en directe a l'escola la setmana passada? Perquè una cosa és que hagin passat pels nostres estudis, l'altra que sàpiguen que han de muntar el programa i que hi anirem, però l'altra és viure-ho in situ.
Amb un públic exigent, eh?
Sí. Sí. I en públic, perquè molts ho deien també, no?
Aquí hi havia dues coses. El públic era la novetat, no? Total, eren companys seus, els de tercer, els de segon d'ESO, després hi havia els petitons o els de quart de primària. Vull dir que eren gent, jo sempre els dic, bueno, i els grans què, no? Els mateixos companys de quart d'ESO. Mm-hmm. Juguem a casa, però, esclar, en públic. I això en ells, sí, era la gran novetat i els desterotava una mica, o els preocupava.
Clar. I després, home, imposa.
Sí, esclar, estàs acostumat normalment, i més vosaltres, no?, que us vaig anar a dir.
Sí.
Estàs aquí a l'estudi, evidentment jugues, que jo dic, a casa, no? Coneixes tot, i de cop i volta apareixen, doncs, no sé, l'altre dia érem 60 persones allà, escoltant.
No, i que et sents observat, no?, amb tots els sentits.
I tens una edat, tens l'edat que tens,
clar,
i esclar,
també.
Per allà, no?, ostres, sobretot si ven els de la meva classe...
Sí, sí.
Què passa per aquí, no? Sí, i l'altra cosa que també era particular, però que també després ells estaven molt contents, és clar, no sabien, ells van contactar, el que dèieu vosaltres, perquè la feina de producció tot darrere és espectacular, ells havien contactat amb Càritas, amb Creu Roja, amb en Jesús, del SOC, i però és clar, ara els tenien allà davant, i en directe.
Clar.
I això també els preocupava, o millor dit, els ocupava una miqueta.
Va anar molt bé que els convidats també són gent que estan acostumades a expressar-se, a explicar-se, i això també
relaxa molt
i et dona molta confiança, molta seguretat,
Mm-hmm. I tranquil·litat. Mm.
Sí, suposo que la gent que està o estem una miqueta més avesats a parlar davant d'un micro o parlar davant de la gent, doncs això també ajuda a la persona que t'ha d'entrevistar o que ha de portar la secció, esclar, sí, mm-hmm. Evident.
És a dir, que contents, satisfets del seu treball en directe la setmana passada?
I tant, moltíssim. Bueno, és que ara les seccions que us vam enviar, per exemple, la d'ahir del Top, que ens ho vam passar gravant-ho genial, perquè els hauríeu d'haver vist, jo els deia, dic, llàstima de no haver-vos gravat, perquè quan sonava en Doraemon o sonava la cançó de les tres bessones... De...
Bueno, no hi havia ningú que imités en Doraemon allà, aquell dia?
Mira, no hi vam pensar-hi.
Ostres, tu.
Potser sí que algú s'hagués animat, però bueno, ells ballaven, estaven aquí, bueno, és que... Bueno, llàstima de no haver-ho gravat.
Ai, m'haguessis demanat un àudio, Josep, m'haguessis demanat un àudio, ja t'hagués passat alguna
cosa. Vinga, fes-ho, que t'estàs quedant amb les ganes.
El casquet volador!
És que no ho pot evitar. És que...
Novita! Va. Perdoneu.
Aprofitarem. Va, què us sembla si ens posem ja a treballar? No? Perquè,
seriosos, escolta'm, sí. No pot ser això, eh?
Doncs havia pensat parlar d'orientació. Aquests dies ho vaig veure a l'Instagram, que alguns instituts de Figueres, mira, nosaltres ho estem fent ahir i avui, sobretot per aquest alumnat que acaba l'educació secundària obligatòria, els de quart d'ESO, i que estan a punt de sortir, no sé si cap al món del treball o si la majoria d'ells cap als estudis postobligatoris. Doncs tots aquests instituts, està molt bé, l'altre dia fins i tot l'alcalde Masquef va anar, ara diria que el Ramon Muntaner, a inaugurar aquestes jornades, el Monturiol també ho ha fet, l'Olivar em sembla que és la setmana vinent o l'altra que ho farà. Són això, una sèrie de xerrades, de classes pensades on convidem professionals, sí, de diversos àmbits per tal d'orientar acadèmicament i laboralment, doncs, aquests joves que, escolteu, a partir de ja, doncs, amb 16 anys poden començar a treballar o a estudiar, no? I, bueno, com a família, com puc jo orientar els meus fills després de la secundària?
Bona pregunta.
Clar, a vegades sempre parlem sovint dels petitons, no?, que dic jo, sí, però, ostres, és que d'aquí, què, estem al mes de març, abril, maig, juny, però ja a mes d'abril han de començar a triar, han de fer preinscripcions, han de començar ja, ja no és l'obligatòria, sinó que a partir d'aquí ja hi ha optativitat i per tant ja pots triar i encaminar-te cap allà on potser tu tens uns talents o uns interessos, i aquí és on a vegades els papes i les mames, no sé si dir que anem perduts.
Força.
Força.
Sí, és veritat, i sobretot quan aquest alumnat doncs no té gaire clar el que vol fer. El que sí, doncs aquí no hi ha cap problema. Però i el que no?
Clar. Doncs avui intentarem plantejar algunes recomanacions, doncs això, cap a les famílies en aquest sentit. No, però la primera cosa que m'agradaria deixar molt clara és que es pot tornar enrere. Que no hi ha allò que diríem... És que ja han de decidir el seu futur immediatament, i no només immediatament, sinó és que no es poden equivocar.
Ui!
Sí.
Primer error.
Aquests que ja tenim una història, com em van dir l'altre dia a la secció, eh? Tu ets el paleolític, no? Em va dir un d'ells, i li tinc, ja li vaig dir, et poso una nota. Doncs, aquests que ja tenim una edat i que dius, ostres, això, per sort, l'experiència ens ha fet adonar, no? De que... Escolta, ens podem equivocar i ens equivoquem.
I gràcies també a això podem aprendre.
Correcte. I també amb això, amb aquest fet de anem a decidir, no?, cap a quin àmbit, a quin món laboral em vull dedicar quan m'atoqui, que serà més aviat o més tard. Per tant, si us sembla, comencem amb aquestes recomanacions, que és, i després de l'ESO, com ho fem, papes i mames? Què fem, no? Quines recomanacions? Doncs la primera... I us haig de dir, us haig de confessar, mira que jo fa anys que he sigut i sóc encara, o de tant en quant, tutor de quart d'ESO. I com és allò en castellà de zapatero a tus no sé què?
Sí, jo
no
me'n
recordo.
Dites,
aquesta no.
No sé.
Allò en el sentit de tip de fer de tutor, de fer aquestes tutories individualitzades d'orientació tant acadèmica com laboral, i després a casa doncs passa el que passa, no? Per tant, si us plau, la primera, però jo crec que és per anar pel món quasi bé, escoltar abans d'aconsellar. Sí? Les repeteixo. Són quatre paraules. Escoltar abans d'aconsellar.
Això en tots els àmbits, de l'adolescència.
Totalment. Sí, però pregunteu als vostres fills, a les vostres filles, què els agrada. Què se'ls hi dona bé.
També observar com a pares i mares.
Sí. Però en aquest sentit, Mercè, perdona que insisteixi, perquè jo, això ho veiem molt sovint els que estem amb els adolescents. és que sóc un desastre, és que no sé fer res, és que no em va res bé. No, al contrari. Escolta, tots tenim talents. Alguns en tenen molts i altres no en tenen tants. Jo sempre acabo parlant del meu ídol, que és en Leo Messi, no? Leo Messi li dones una pilota i tots sabem quins talents i quines habilitats són, té. Són naturals. Home, si el fas parlar en públic, per exemple, doncs, tot i que ha millorat moltíssim, jo sempre ho dic, doncs potser no és la persona més adequada. Quins talents té el teu fill? Potser ell encara no és capaç de veure'ls, però com deies tu molt bé, nosaltres com a pares o mares sí que n'hem vist algun.
Com a observadors.
Correcte. Per tant, deixem que ens parli, que costa molt, ho sé, els adolescents. Com estàs? Bé. Sí? Què has fet avui?
Re.
Res. Doncs, bueno, piquem pedra nosaltres, no? I després observem què li agrada, doncs això, què fa bé, que quan ell té temps, què prova? És que es passa tot el dia tancat jugant a la Play. Doncs potser és una màquina jugant a la Play, o potser li encanta programar jocs d'aquest tipus, per dir alguna cosa. Per tant, primera, sisplau, jo, nen, jo és que de tu jo faria això. Error. Està bé que aconsellis, però primer escolta. Segona cosa, i aquesta, atenció, potser algú se sent identificat. Evitar projectar les nostres expectatives.
Aquesta és top, eh?
Aquesta és de les bones, eh?
Aquesta és de les antigues, les de tota la vida.
Sí, senyora.
El que jo no m'he pogut permetre, ostres, que ho faci el meu fill o la meva filla.
Jo recordo batalleta personal també de fa uns anys, una família de metges de tota la vida, allò que venia, quasi bé del rebesavi, i que volien que tant sí com no la seva filla estudiés medicina, i aquella nena no hi havia maneres, ni on volia saber res. Allò va ser una lluita titànica. D'acord? Per tant, aquí hi havia una projecció de les expectatives familiars, en aquest cas, però molt sovint les expectatives són del pare o de la mare. És que a mi m'hagués agradat ser periodista i vull que el meu fill sigui periodista, no? Bueno, doncs, i ell ho vol ser? Té talent per això? Té habilitats? Té interès? O és el seu interès? És que, no? Això també en el món de l'esport, en sé tu hi ha un altre meló, obre un altre meló en el món de l'esport, no? Aquells pares i mares, sobretot pares, amb els nens o nenes que juguen a futbol. Jo no he arribat a primera divisió, però el meu fill hi arribarà, no? Bueno, evidentment qui pot arribar. Però estàs projectant allò que probablement tu no has assolit i són unes expectatives que no són teves.
Aquestes, i segurament amb això estàs tapant tots els seus talents.
Correcte.
Perquè ja no els deixes ni que floreixin.
I parlant de talents, perquè a vegades dius, és que anem més perduts tots, el meu fill, la meva filla, nosaltres. Escolteu, això surt del forn. Abans, aquest matí, mentre acabava de retocar 4 punts per la secció, apunteu, agafeu paper i boli, perquè jo hi he fet un cop d'ull i us ben asseguro que val molt la pena. És una pàgina web que es diu, atenció, teniu paper i boli,
sí,
és en castellà, es diu Conoce tu genio tipo, tot junt, conocetugeniotipo.com. A part de posar algunes dades, allà hi tens 47 preguntes, que ha de contestar, evidentment, el jove. També ho pots fer tu, eh? Jo ho he provat i, bueno, us diria que s'hi ha costat bastant.
Carai.
I allà et diu els teus talents o els teus interessos, per si algú encara està mig perdut. Doncs mira, en algun moment d'aquells que els agafeu amb la guàrdia baixa en els adolescents i els joves, vine, va, que, escolta, per què no fem aquest test de 47 preguntes? A veure què et surt.
Uf, tantes preguntes, quina mandra.
Sí. Però són ràpides, eh? No és allò d'explicar la Bíblia. No, no, és ABC, és ràpid. D'acord? Per tant, això com a papes també ens pot ajudar. La tercera, i això és feina de tots, conèixer quines opcions tenim. És a dir, quan acabem l'ESO, evidentment hi ha el món laboral, però alguns de les persones que potser es troben en aquesta casuística, hem sentit a parlar dels PFIs?
No.
Ah, i dels cicles formatius? O encara anem amb aquells prejudicis de la nostra època que la formació professional era com era i anava qui anava?
Amb això ha canviat bastant, eh? I de fet en parlàvem la setmana passada.
Correcte. I tant. I
amb en Jesús
molt.
Quiroga.
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. I de batxillerats? Encara diguem que hi ha els de ciències i el de lletres? O ja tenim aquell vocabulari per parlar de batxillerat humanístic o batxillerat tecnològic o... I batxibac, això és una paraula estranya?
Ah, sí.
Que ens sona per aquí i,
sí.
I per tant, si us plau, hi ha gràcies a Déu, molta informació penjada a les xarxes, penjada a les pàgines web dels centres educatius, dels instituts de la comarca, i si no, doncs, els mateixos centres on els nostres fills i filles estudien aquest quart d'ESO, doncs estem allà.
Hi ha orientadors.
També.
A cada centre.
Jo no puc orientar, valgui la redundància, si no conec allò que haig d'orientar. I si vaig amb, com diria el meu apreciat alumne Jan, a l'època del Paleolític, doncs no ho faré prou bé. Sí, per tant, tenim una mica de deures, papes i mames. Anem a informar-nos de tot plegat. Fa un moment ho dèiem i convido la gent a recuperar l'entrevista d'en Jesús de divendres passat. El quart és, anem a donar el valor, que ja és cert que els últims anys se li està donant, a la formació professional, als cicles. Perquè, primer, no tanquen camins.
Al contrari, obren portes.
I tant, et permet arribar a on vulguis, al món laboral, a un cicle superior, a la universitat i anar fent. Per tant, és una via que et dona moltíssimes oportunitats, no només de feina, sinó de qualsevol tipus. És cert, els de fa uns anys potser la formació professional no era prou ben valorada.
Perquè tampoc hi havia tantes opcions.
És que n'hi ha moltíssimes. Ara, aquesta és l'altra.
Clar, ara ha canviat molt.
Sí, sí.
Els cicles aquests no tenen res a veure amb els de fa uns anys.
I com molt bé dius tu, de tota la tipologia, i potser és cert, a Figueres se'n fan uns quants, però a Rosa se'n fan uns altres, a l'Escala, a Llançà, i ja no et dic si obrim i ens anem a Girona o anem molt més enllà.
Clar.
Per tant, ostres, aquí tenim i un món tan extraordinari que aquí sí que pot lligar molt amb aquell talent que potser és molt particular o aquella habilitat que veiem en el nostre fill o la nostra filla. Segur que trobarem algun tipus d'estudi dins d'aquest. Per tant, busquem i donem-li el valor que li pertoca. I escolteu, anem a parlar en plata. Molt sovint, que tu hagis estudiat no sé quin grau universitari, si anem a parlar de diners, no et garanteix tampoc guanyar molts diners. No sé si m'explico.
Totalment.
D'acord? Quants professionals es guanyen molt bé la vida fent aquelles feines que potser fa uns anys ens semblarien doncs, que no eren les més adequades? Uh-huh. Tinguem-ho present. Parlàvem dels tutors dels centres educatius, evidentment, si anem a mica peixos i, doncs, escolteu, demanem una hora de tutoria, demanem una hora de reunió amb el tutor o tutora del nostre fill o amb els orientadors, com deies, Mercè, del centre.
Sí.
Aquesta és bàsica, perquè ens poden aportar aquella visió del professional, no només que coneix les alternatives, el futur, sinó que també coneix, evidentment, el nostre fill i les seves capacitats.
Exacte, l'alumne, no?
Esclar,
que el veu cada dia a classe.
Sí, i a vegades els papes i mames se'ns escapen moltes coses.
Totalment.
Però nosaltres els veiem en un àmbit molt concret. I
molt
professor...
diferent.
I tant. Per tant, ostres, ho dic perquè és curiós que a mesura que ens anem fent grans com a alumnes, potser, ja mare que ningú se m'enfadi, potser l'interès dels papes i les mames a anar a parlar amb el tutor o la tutora decau una miqueta. He intentat ser molt curós. No sé si...
Ja ho veig.
Sí?
Sí.
Bueno, escolta, reflexionem, pensem-hi, i aquest és un bon moment per això. Anem a parlar amb el tutor o tutora del nostre fill i la nostra filla, a veure què ens diu i cap on el veu. Una altra cosa és cap on el veu. I, escolteu, també es pot equivocar. Quantes vegades hem sentit, no, aquest nen no es traurà no sé què, o aquest nen no pot anar a fer batxillerat. A mi és una de les frases que em posa negre. No ho sabem, com pot anar tot. És probable que a hores d'ara, amb el seu esforç, la seva manera de fer, amb les seves habilitats, els seus interessos, potser no està prou capacitat per anar a fer no sé quin estudi, però no sabem com evolucionarà. I per tant, donem-li també la possibilitat d'equivocar-se, com dèiem fa un moment. Portes obertes, que n'hem parlat a nivell d'infantil, n'hem parlat a nivell de primària, dels instituts, també hi ha portes obertes, per si algú diu, ah sí, hi ha portes obertes de cicles, hi ha portes obertes dels batxillerats i que s'estan a punt de... d'obrir aquestes portes. Per tant, anem a conèixer aquests estudis, aquests centres, i això ens ajudarà molt a tenir informació de primera mà, d'aquella real, no? Per part dels professionals d'aquells instituts, i per tant, informem-nos, com sempre, pàgines web, etc, etc. Ens donarà molta aquesta calendarització d'aquestes dates importants. Segueixo?
Segueix.
Va, doncs, i això també va una mica cap als papes i les mames d'alguns, no de tothom. He insistit molt i estava fet expressament de parlar d'habilitats, de parlar d'interessos dels nostres fills i les nostres filles. Perquè, malauradament, no sé si és una autocrítica també, molt sovint valorem només les notes.
Sí? Ai.
Les qualificacions. És que si no m'atreus tal nota no podràs fer batxillerat. Parlem-ne.
Això és una pressió molt alta.
Correcte. I crec que l'has clavat, Mercè, no? Pressió. Perquè sense voler estem fent això, una exigència que potser no és necessària cap als nostres fills. I no només són notes.
Exacte.
Per tant, tinguem-ho molt present. Són importants aquestes notes, aquestes qualificacions. I tant, però no ho són tot.
Totalment.
No ho són tot, per tant, anem a pensar el que dèiem, no? Amb aquestes habilitats, amb aquests interessos, que això també marca molt. Mira, ara, en una de les reunions que estàvem, d'aquest del comprimit que fem aquí a l'escola, hi havia doncs dues mestres i ens parlaven de la diferència entre ser mestre i fer de mestre. I tothom, ara no m'enrotllaré, però tothom que ho pensi, no? Parlaven de la vocació, de que ha de ser una feina, que jo penso com totes, que t'ha d'agradar molt. Tots hem de viure, tots hem de menjar, tots hem de... i necessitem un sou, si no de tocar la primitiva. Però si quan et toca el despertador per anar a treballar penses, uf, quin rotllo, i això es repeteix habitualment, potser no és la millor feina. Repeteixo. A part de que, evidentment, necessitem menjar i dormir en un lloc i pagar un lloguer i no sé quantes coses més. Per tant, aquí també hem de buscar aquest interès de la feina. I aquí és el primer, la primera gran tria quan acaba en quart d'ESO. Importantíssim. No passa res si ens equivoquem. No hi ha camins d'aquells irreversibles. Quants dels que coneixeu, quants dels que ens escolten, potser van començar uns estudis, del tipus que siguin, i quan van ser per allà, al cap d'un mes van dir, mare meva, a on m'he posat? A on estic? Això no va amb mi. I per sort, avui en dia, tot el sistema educatiu et permet doncs fer canvis i obrir-te a noves oportunitats. Per tant, sisplau, que tinguin molt clar les famílies que, tot i que la tria potser a hores d'ara és la que és o serà la que serà, si al cap d'un mes, al cap de 6 mesos o al cap d'un any o 2 o 3 o no sé quants veiem que, escolta, ens vam equivocar tots plegats, doncs els camins es poden tornar a refer i no són irreversibles. Molt important això. El sistema educatiu, repeteixo, permet aquests canvis i aquestes noves oportunitats.
I també el tema del SOC, que parlàvem la setmana passada amb en Jesús Quiroga, no? Que també podem anar a demanar informació, orientació per a les persones que no volen continuar estudiant i no passa res. Sempre no passa poden res. Recuperar els estudis. I això també ha passat, no? Va dir, ara doncs, no em sento preparat, no ho tinc clar, no em sento motivat, motivada. Mira, me'n vaig a buscar la feina i potser l'any que ve m'ho repenso o surto una altra oportunitat o ho veig més clar i cap allà que me'n torno.
Sí, sí, i probablement això és una cosa que ho hem anat aprenent com a societat, aquest d'escolta, ja endavant, i també, i això tenen molt més la cultura anglosaxona i la cultura del nord d'Europa, també ho tenen sobretot a nivell universitari. Aquell de, bueno, escolta, acabo el que seria l'institut, batxillerat, i abans de la universitat, un any d'aquells de me'n vaig a treballar o me l'agafo per veure, doncs, o viatjar, o veure món i anar plantejant escenaris per després prendre la decisió correcta. Esclar, això és una altra opció, també.
També. N'hem donat unes quantes, eh?
Ah, me'n queden dues.
Ràpid,
acabo.
Ràpid.
Sí, la de fomentar l'autonomia, sisplau, deixeu que s'estavellin. A mi em va costar molt aprendre-ho.
Costa molt,
però,
eh?
Correcte, però sí. Han de tenir i han de sentir que el camí és seu i deixem-los. Han d'estar acompanyats, però escolta, fomentem l'autonomia d'aquesta decisió. I per tant, l'única manera de fer-ho, i acabo, és transmetent-los-hi molta confiança i sobretot, sobretot molta calma.
Busquem-la.
És molt difícil. A 16 anys, tenir clar el futur.
Sí, 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 sí. I com a pares, busquem la calma. I la confiança, també. Josep Alegrí, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació, aquests consells, no?, amb aquest pas tan important, que és veritat que sempre parlem dels petits, però hi ha aquests nois i noies que també necessiten aquesta altra mirada de part dels seus progenitors.
I tant que sí.
De cares al seu futur. Fins aquí 15 dies.
Doncs a reveure.
Gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia.